dicho que costaría generar y hemos tenido la paciencia y la calma para generar ocasiones.
Hola Xavi, aquí Elena Condis en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Has dicho que estáis preparados para competir el martes. Hemos visto unas imágenes tuyas en la cabina, que estabas pendiente evidentemente del partido del Barça, pero también tenías una pantalla con el partido del Nápoles que ha acabado empatando. ¿Cómo has visto a tu rival de Champions?
No, yo no lo he visto. No estaba pendiente de mi partido, pero estamos a todas. A los analistas que estaban pendientes también del resultado, de situaciones que tenemos que analizar, pero sí, lo tenemos bastante analizado. Pero sí estamos pendientes del Nápoles, que es nuestro rival, claro.
Jordi Blanco.
Buenas noches, Xavi. Jordi Blanco, ESPN. Disculpe que vuelva otra vez con el tema de los jóvenes. No sé si para el club es una excelente noticia la eclosión de Lamine Yamal, también de Cubarsí, sobre todo de Lamine, pero para el equipo en sí mismo, ¿es tan buena noticia que sea un chaval de 16 años el que le saque del atolladero?
Yo no veo ninguna mala noticia por ningún lado. Está claro que vosotros miraréis alguna mala. Siempre que hay una buena, automáticamente, a ver qué es lo negativo. Pero no, si es todo positivo, todo positivo. Y cómo le ayudan los veteranos también a adaptarse al juego y a nuestra competitividad, creo que es bueno. Hoy Íñigo hace también un gran partido en defensa. Pero claro, la noticia es que son los dos, uno de 16 y otro de 17 años. Creo que no hay noticia negativa en este aspecto.
¿Qué tal, mister? David Bernardo, Diario Super Sport TV. ¿Te ves fuerte? ¿Ves al equipo fuerte de cara al martes? ¿Te ves favorito o ves una moneda al aire, un caro cruz?
No, yo veo al equipo bien. Veo al equipo solvente. Sí, creo que hemos ganado en equilibrio, defensivo sobre todo. En Champions penaliza muchísimo encajar gol. Creo que el equipo está bien. Hoy era un rival muy difícil, muy difícil. Es un equipo que trabaja muy bien defensivamente, que gana duelos, que te lleva prácticamente al marcaje individual, a salir de este duelo, que ellos son fuertes. Hoy era un partido realmente difícil, muy difícil, así se lo he hecho saber a los futbolistas, ¿no? El martes creo que es otro escenario y ojalá podamos imponer nuestro fútbol el martes.
Hola Xavi, Alberto Hernández de Televisión Española. ¿Hasta qué punto es importante, aunque sea de forma provisional, que hoy estéis por encima del Girona en la clasificación y a 5 puntos del Madrid?
Sí, también es importante, claro, era un objetivo hoy ganar y meter presión a los perseguidores, ¿no? De alguna manera, ahora Girona y los que van delante, ahora estamos segundos, sí, es una buena noticia, claro. Y a 5 del Madrid provisionalmente, pero por lo menos nuestro trabajo, nuestro deber ya lo hemos cumplido.
Hola Xavi, buenas noches, aquí Mari Carmen Torres del diario Marca. Quisiera saber qué le falta a Vitor Roque para tener más presencia en el equipo. Gracias.
No, juega media hora, creo que es muy bueno. Un chico que viene de fuera, que se tiene que adaptar, que no conoce nuestro fútbol todavía, pero nos está aportando. Hoy ha hecho muy buenos minutos, muy buenos. Creo que ha estado excelente, ¿no? En los duelos uno contra uno, atacando espacios, ganando esa posesión que nos faltaba, nos ha dado en ataque, bien, ha estado muy bien, diría excelente. Y irá entrando poco a poco.
Hola Xavi, què tal?
Hola.
Víctor Maró de Culemanía. Et volia preguntar per Joao Félix. És un futbolista molt desequilibrant, però que també sembla que li manca una mica la regularitat. I voldria saber si el veus preparat per ser titular contra el Nàpols i marcar les diferències com ho va fer, per exemple, contra l'Oporto i contra l'Atlético de Madrid.
Sí, està preparat com tothom, no? És un futbolista que ha sigut important fins ara. Avui li ha costat per aquesta defensa de 5, ha atacat espais, ha tingut una ocasió, un tiro de fora de l'àrea, clar. Es genera la jugada ell perquè té el talent. Però bé, la segona part hem estat millor que la primera en el joc, no? És un futbolista que pot ser molt diferencial per l'equip.
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
S'acaba la roda de premsa de Xavi. Un Xavi satisfet de la versió demostrada avui, sobretot posant el focus en Pau Cubarsí i Lamine Yamal, tots dos avui els més destacats, perquè són diferencials. Diu Xavi que no té res de negatiu el fet que siguin els dos més joves els que treguin les castanyes del foc en aquest equip farcit de jugadors més experimentats. En línies generals, Xavi veu l'equip preparat per el duel de dimarts contra el Nàpols, que pot marcar un abans i un després en aquest tram final de temporada.
Exacte, ja dic que serà un partit totalment diferent al que ha jugat avui el Barça contra el Mallorca. Marta, si hi ha qualsevol cosa, ens ho fas saber, si no, tanquem línies amb els budells de l'Olímpic Lluís Companys, d'acord?
D'acord, jo aniria baixant la persiana aquí,
doncs,
ja.
Doncs sóc,
una abraçada a tots.
Una abraçada, que vagi bé, bona nit, bona nit. La Marta Ramon, des de la roda de premsa de Xavi Hernández, que acaba de finalitzar amb moltíssims temes per estirar, especialment aquesta parella de ball avui, Cubarsí, Lamine Yamal, la Masia, que ha tornat a aparèixer en un partit del Barça i ha estat decisiva una altra vegada, tant Cubarsí com Lamine. Marc, això que deia de Xavi, de si és una bona notícia per l'equip o no, tu comparteixes el que diu el tècnic, que d'alguna manera és una bona notícia perquè diguéssim que són diferencials, però això no vol dir que els altres no siguin bons o que no hagin jugat bé, o no? Sí?
El problema és que algun dels veterans se li veuen les vergonyes una mica. Ell ha volgut, jo crec que defensa el partit d'Íñigo, el partit de Gundogan, no?, que els hi ha posat com a exemples, però avui hi ha una jugada de Cubarsí que li salva l'esquena a Íñigo quan l'Àrim li guanya. Vull dir que en aquest sentit entenc també Xavi que s'ha de guanyar el nucli dur del vestidor, però alhora el que jo no comparteixo de cap manera, que era una mica entenc el rerefons també de la pregunta, és que sigui una mala notícia pel Barça que Cubarsí i Lamine siguin els millors de l'equip. No és una mala notícia. O sigui, el Barça pot estar d'enhorabona de tenir a dos jugadors que per mi han dominat les àrees, això que l'any passat es deia tant, el Barça dominava les àrees la temporada passada amb Ter Stegen i Lewandowski, doncs avui el Barça ha dominat les àrees amb Cubarsí i Lamine Yamal. Sí. Aleshores, clar, això és una gran notícia, grandíssima notícia, a tres dies o quatre del Nàpols. Quan t'ho poses a comparar amb els veterans, és aquí on no estic tan d'acord amb Xavi, potser.
Jo igual, o sigui, són dos jugadors, ho comentava ara el company a baix a la redacció del Mundo Deportivo, el company Javier Gascón deia, són dos jugadors que haurien de ser el futur del Barça, però pel context de l'equip els hi toca ser el present. I encara no, o sigui, no és que no hagin de ser el present, però és que no els hi toca amb ells. Hi ha uns veterans que evidentment és una fantàstica notícia en la línia del que deia el Marc ara, que tant Pau Cubarsí com Lamine Yamal siguin o hagin estat jugadors diferencials, però també denota doncs que hi ha futbolistes importants de l'equip que han de fer un pas endavant perquè no estan al seu nivell. Jo estic també en aquesta línia.
Clar, són dos futbolistes que probablement per circumstàncies de la temporada han acabat sent, no diré importants, sinó diferencials, com ha dit Xavi, però que probablement, no, si el guió hagués estat un altre, haguessin hagut centrals disponibles, si Dembélé al final no hagués marxat, si Rafinha potser, diguéssim, hagués tingut més continuïtat i no tantes lesions i no s'hagués perdut tres partits a l'inici de temporada, potser no haguessin aparegut, o sí, perquè són d'aquells que piquen la porta, no ho sé.
Mai se sap, però el futbol té molt d'això, eh? És a dir, jo recordo, jo soc de la Quinta de Puyol i Puyol va pujar al primer equip perquè va haver-hi una lesió i a partir d'allà doncs hi ha el marcatge Figo, etc, no? És a dir, de Messi n'hi ha molt pocs, no? Hi ha moltes vegades i Gavi ja sabem com arriba al primer equip, no? També perquè hi ha unes lesions i després respon, no? Per mi, sens dubte, grandíssima notícia. Després, sí que és veritat que entren per les circumstàncies, per les baixes, per el context que hi ha al Barça, però és que són molt bons. Són molt bons. I una cosa és entrar i l'altra és quedar-t'hi i demostrar aquest nivell, no? Bé, és que és una gran notícia, es miri per on es miri, no? El Barça està en un context on ja sabem que només pot accedir a jugadors que estiguin a punt d'explotar, és a dir, el típic jugador jove, el típic, Vitor Roque o Rafinha quan el vas a buscar, o el jugador tipus Lewandowski i Gundogan, que és a la part final de la seva carrera, i aquests jugadors tenen tendència a anar cap avall, com estem veient, no? Són molt bons jugadors, però tenen tendència. Per tant, quan et surten jugadors com Lamine i com Pau, destaquen, però perquè és que són molt bons, i vosaltres sabeu com de difícil és trobar jugadors així? Em sembla que és una molt, molt bona notícia, i se'ls ha de protegir, és cert, però és que tal com està el Barça, doncs quan estan jugant són els millors i ara mateix treure'ls costa.
Doncs aquest és l'altre tema, que Xavi, jo crec que la gestió que ha fet, primer de tot, mèrit de Xavi, que també t'has d'atrevir a posar dos nanos de 16 anys en una situació en la que el club i l'equip està com està, i després mèrit evidentment dels xavals, de tenir la personalitat, el talent, però sobretot per mi la mentalitat i la personalitat d'aconseguir consolidar-te en un equip com el Barça. Jo crec que fins ara s'ha gestionat molt bé, s'ha anat reservant també a Lamin en molts moments, a Cubarsí se l'ha protegit també, per exemple, el dia de Nàpols, perquè si el dia del Nàpols l'error que fa Íñigo, bueno, error, que hi ha gent que considera error i hi ha gent que... aquella jugada la fa Cubarsí, potser ja es pot generar alguns dubtes sobre el nano, de, ostres, potser és massa jove encara, en canvi Xavi el va protegir. Què passa? Que el nano ara surt i li està donant arguments a l'entrenador perquè no el tregui. És que el partit del Nàpols, crec que tots estaríem aquí de cosa a la taula, que un dels centrals ha de ser Cubarsí.
Jo crec que ara mateix seria un escàndol, no? Que no fos titular.
Sí, sí, sí. Jo no crec que el protegeixi com va fer l'Anada.
Jo crec que no.
És que no tindria que... molt sentit, tot i que és veritat que, clar, l'error aquest que va fer de concepte d'Íñigo Martínez intentant avançar Sociment, vull dir, el pot tenir Cubarsí dimarts, però...
Però avui s'ha doctorat, eh? Avui jo tenia la prova probablement més complicada, eh?
Sí, perquè tenia Muriqui a l'àrea davant, d'acord, però...
Osimhen és un animal, eh?
Ostres,
Muriqui mateix... també, eh?
Sí, home, Muriqui no oblidem que és el jugador que més duels aèris guanya tota la Lliga. I avui Cubarsí en una jugada, jo recordo que n'hi ha guanyat dos seguits.
Bueno, crec que Xavi ha dit que no n'hi ha guanyat cap avui. O sigui, que Muriqui, que Cubarsí els ha guanyat tots.
No sé.
El flash de...
Jo no sé si tots, però dos seguits sí que el recordo.
El flash de final del partit, no sé si Xavi ho ha dit de memòria o... però ha dit que li ha guanyat tots els duels.
Potser, sí, Osimhen té més punta de velocitat que Muriqui, són davanters, no?, diferents, tot i que poden tenir similituds a l'hora de, no?, de jugar d'esquenes i de ser incòmode, però... Ostres, avui la prova era... Jo crec que era complicada, eh? Són davanters del Mallorca, sí, és veritat, però jo crec que era complicada. Hi ha hagut de fer una feinada corregint, avui... a camp obert, etc.
Sí, però a mi, per exemple, avui... jugar el dia de Sant Mamés, que surt a la segona part, la allò part, per al nano és un marró, i el resol, em sembla, amb una professionalitat i amb una veterania impròpia. El dia 2-1, per exemple, que és titular, portaria 0 també, ell fa un altre partidàs, sí, és una evolució que jo sí que estic d'acord que ara s'ha anat, però jo crec que avui doctorar-se com a tal, jo crec que...
No, em refereixo, és veritat, tindrà cites més importants, no?
Sí,
per doctorar-se, però jo em refereixo a l'estil de davanter que tenia al davant, no?
Sí, estic d'acord amb el tema de Muriqui, sobretot, però ha tingut altres partits amb més categoria o amb més dificultat, jo crec, i amb més pressió, sobretot, eh?
Però jo crec que avui sí que, diguéssim, fa el pas definitiu per estar l'11 dimarts, no? És a dir, primer de tot, jo estic d'acord que mèrit de Xavi de posar-los a tots ells, perquè a més a Cubarsí a mi em consta que ja feia temps que li tenia l'ull posat, però jo en els últims dies pensava quin equip faries de cara a dimarts, i jo fa uns dies no posava Cubarsí, no? Per allò de protegir-lo, deies, doncs, amb Araujo, Íñigo, tal com va haver-hi l'anada. Clar, després del partit d'avui no el pots treure. I potser a Xavi li passa això pel cap, no? Que en algun moment el vol protegir, però és que ara l'ha de deixar, i segurament veurem a Cubarsí i a Araujo.
És que Sant Mamés deixa Íñigo a la banqueta i entra, sí, i juga a Cubarsí a l'últim partit de Lliga.
Que és el més complicat, a priori, no? En l'escenari...
Íñigo tornant a Sant Mamés, sí, sí, que jo crec que a Íñigo no li hauria fer massa gràcia, i per això ha d'entrar també entre la segona part, però no li deu fer gens de gràcia que el nano li passi al Bilbao per davant... Però bueno, és que el xaval s'està carregant d'arguments.
De Cubarsí, Marc, vols afegir alguna cosa?
Sí, que quan parlava el Ferran també de la gestió de Xavi i amb el que deia l'Àlex, jo crec que dimarts també és que serà titular, vull dir, perquè és que és el millor. I aleshores hi ha una gestió de Xavi en la que ell ja ho ha intentat. És a dir, ell ha intentat protegir a Cubarsí, com explicàvem el dia del Nàpols,
però al final és el propi jugador qui s'acaba guanyant aquesta posició o aquesta categoria de titular. I el mateix ha passat amb Lamine, recordeu a principi de temporada, perquè Cubarsí ha aparegut ara com si des d'aquest mes de gener, però amb Lamine va passar el mateix, us en recordeu a principi de temporada, que hi havia molts partits on Xavi el deixava a la banqueta, i el debat era com és que Lamine no és titular. Vull dir que al final la voluntat de Xavi, jo l'entenc, de dir, ostres, he de protegir el jugador, un jugador molt jove, però al final el rendiment del jugador és el que el propi Xavi es veu en evidència, de dir, dimarts els millors, i per tant Pau Cubarsí i Lamine Yamal a l'11.
Un quart d'una, hem de fer una pausa, de seguida tornem i parlem de Lamine Yamal i d'altres qüestions del partit d'avui, i també mirarem, sí, mirarem ja cap al partit de dimarts, el partit contra el Nàpols. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a citroen.es.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros, amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a fiat.es.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web Nutrisport.es.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi Punes o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC1 presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals, i per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola. Distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclosa la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
61.392 6-1-3-9-2
Sèrie
114 1-1-4
Pots consultar la resta de números premiats a Juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
La fera al balcó, jo crec que li han fet falta. Llei de l'avantatge, la mínia mal, la mínia mal entra a l'àrea, frena, continua la mínia mal, el xut! La rosqueta descomunal de la mínia mal, la rosqueta fenomenal de la mínia mal, la rosqueta sideral de la mínia mal. El Barça estava embossat, el Barça que no trobava la manera.
Quin golaç de Lamine Yamal a la segona meitat. Recordo el gol que ha fet avui, que li dona els 3 punts al Barça, el penal que va forçar Balaïdos, que li va donar també els 3 punts al Barça, i el golet que va fer la segona part contra el Granada, en aquell partit d'infaust record que no vull recordar, o no volia recordar, però ho he fet perquè va ser també un altre puntet que va esgarrapar Lamine Yamal, en 3 partits ja sumant punts i sent decisiu, avui clavant-la per l'escaire, en un xut que jo crec que pot ser molt característic seu si el cuida i el mima durant tota la seva carrera, no? Que esperem que sigui, sí, que sigui llarga, sí, i que sigui al Barça.
I és el clàssic de segur que Jaume Marcet, recuperant vídeos de Lamine, en trobarà 300, bueno, no sé, sí, potser n'ha fet 300 al futbol base del Barça, però no, 300 és una exageració, però moltíssims del mateix estil de gol. És una jugada molt clàssica seva, perquè és un futbolista, doncs això que explicaven tant Aguirre com Xavi, que juga a la banda però que li agrada molt anar cap endins i amb una esquerra brutal. I avui és que pràcticament mires l'acció de la jugada i tenia aquell angle només, o sigui, tenia l'escaire i el nen l'ha posat allà, pam, amb tota la intenció. Un golaç, la veritat que per treure's el barret.
I això que no estava jugant bé. O que no estava sent el Lamine, no? Que ens tenia acostumats.
Sí que és veritat que la primera part ell buscava molt la centrada i es trobava un equip. La primera part per mi ha sigut una primera part avorrida contra un equip rocós que es feia bola, que és el Mallorca fora de casa. Ja sabíem una mica el que hi havia. I ell buscava molt la centrada, i fins que la segona part s'ha carregat una mica l'equip a l'esquena, ha tingut aquell xut al travesser, sí. Bueno, que treu entre el porter i el travesser, i després a la segona que ha tingut l'ha clavat. És que és a vegades sembla que li hagis de dir, tu, juga-te-la tu, és que ja està, ja ha arribat el moment de jugar-te-la tu.
Sí, jo crec que ha tingut, no sé si m'ho compreu, Marc, Àlex, jo crec que ha tingut partits en els quals ha estat molt millor en el joc i en l'associació i a l'hora de fins i tot fer jugar els seus companys, i avui, en canvi, a l'àrea, en les dues que ha tingut, un altre va ser l'altra barraca a l'escaire, no? Jo tinc aquesta sensació, molt més resolutiu, potser menys efectiu en el que li havíem vist, que especialment era el seu punt fort, que és el dribbling, el desequilibri, l'associació amb la resta dels seus companys.
Però jo crec que ja arriba el punt que ell ja s'està descomplexant. És un nano de 16 anys que arriba al primer equip i el primer que fas quan arribes a dalt és Lewandowski, posar-li el Lewandowski, posar-li el davanter centre de torn, o els companys ja el passen enrere el Gundogan si ve a segona línia. I ara ja és ell, ara ja ha vist que ell té capacitat per tirar el carro i decidir partits com està fent.
Hi ha un tema, diverses coses sobre Lamine. Primer, per mi és una mostra de maduresa, és a dir, el típic jugador, jo he vist avui un Lamine, el típic jugador que sap esperar el seu moment, no? Que quan ets jove, si no entres en contacte amb la pilota, tens tendència a precipitar-te, anar-te'n de zona, a voler demanar la pilota. I avui el seu partit, és veritat que la primera part no intervé, ara en parlarem, que jo crec que té una explicació futbolística, però a la segona comença a participar i t'acaba marcant diferències. Un nano de 16 anys, amb la qual cosa a primer et demostra una maduresa, ja li estem veient en el seu joc, la seva presa de decisions és d'una maduresa brutal i cada vegada va afegint ingredients aquí, no? És veritat que la primera part no ha participat massa, però té una explicació futbolística. Rafinha ha jugat per dins, en el quadrat, a la dreta, i el ser un atacant pur, és a dir, Rafinha s'obria massa, tenia tendència, no jugava dins com en allò que diuen els quadrats, sinó que la tendència a ser extrem l'obria i li tapava la línia de passada. Quan tenia Cubarsia, quan tenia Koundé, la línia de passada cap a Lamine estava tapada moltes vegades perquè allà hi havia Rafinha, acabava rebent Rafinha en lloc de Lamine. De tal manera que fins a, jo ho he mirat, al minut 40, crec que és quan entra, o 38-40, només havia intervingut 17 vegades i Lamine t'acaba gairebé les 70, no? És a dir, quan hi ha hagut el canvi de Rafinha per Fermín, allà les línies de passada s'han obert molt més i l'equip ha començat a trobar molt més a Lamine. Per tant, hi ha una part de no estar tan fi, si tu vols, en la combinació, potser avui durant uns minuts, però l'altre també hi ha una raó futbolística, no? En qualsevol cas, és un jugador brutal, és un jugador que... jo crec que té un peu privilegiat, té una visió privilegiada, i el gol d'avui, no només per al gol, sinó per tot el que fa, és una meravella, aquest nano.
Ja, amb això que diu l'Àlex, jo crec que amb vistes a dimarts s'ha de pensar si Rafinha, aquesta posició, no només Rafinha està lluny del seu millor rendiment jugant per dins, sinó que també li menja el terreny a Lamine, perquè li obliga a Lamine a estar enganxat a la línia. Lamine no pot venir a rebre per dins perquè Rafinha en aquesta posició també és bastant profund i aleshores l'acaba minimitzant. Sí que és cert que jo crec que és el gran repte de Lamine, és la continuïtat, vull dir, en la continuïtat en el joc i també amb això que deies, Ballera, d'haver tingut altres partits més bons, com el més recent per mi, que va ser un dels seus millors partits, va ser el dia de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao, que podria haver decidit l'eliminatòria perfectament, però aquell dia no marca i, no, tot i haver fet un gran partit, la sensació és amarga. Però clar, és que ho dic i alhora ja m'estic penedint de dir-ho, d'exigir més el que està donant la Lamine Yamal amb l'edat que té, no?
Sí, no, ho entenem.
Hi ha la dada que comentàvem ja durant la transmissió, que dels 6 gols, 5 són en els últims 12 partits. És a dir, que tu veus una evolució també en aquest sentit, a l'hora de marcar les diferències, no? El penal provocat que deies, ja se'n va més. És veritat que el més normal és que un dels dos, que eren oportunitats molt clares, l'hagués fotut cap a dins.
No és casualitat, segurament, perquè l'han anat polint físicament, no? Ho ha explicat Xavi, sí. Hi havia un pla físic per ell, i que també es nota en defensa, en la feina que fa, en els duels que guanya, que crec que abans Xavi no el posava tant, perquè, clar, veia que era, no?, un punt dèbil a l'hora de tornar cap endarrere, en defensa, a l'hora de guanyar els duels, i ara, en canvi, li estem veient recuperar pilota.
Sí, hi ha la part de desacomplexament també mental, psicològic, de veure's ell consolidat al primer equip del Barça, i l'altra part, com deies, Gerard, és la part física. El Fernando Polo va explicar, crec que va ser la setmana passada, que Lamine Yamal ha guanyat 7 quilos de massa muscular des de que ha començat la temporada, que és una
barbaritat.
Sí. I clar, tot això són dades que tenen des de dins del club. O sigui, 7 quilos, o sigui, jo ho trobo, ha baixat grassa i ha guanyat massa muscular. Jo trobo una bestiesa, no? Però clar, és que per jugar a aquest nivell és un nano que era cadet, jugar al juvenil, però és que ara mateix està jugant a la primera divisió i la Champions League.
I per això quan parlàvem de Cubarsí també ens sorprenia, perquè dius 17 anys, ostres, el més normal és que et superin, no?
Sí, i avui ha acabat tocat perquè rep l'entrada aquella de Rayo al final, que és molt lletja, però està tot el partit baixant a l'àrea pròpia, traient aigua, pendent del lateral, o sigui que treballa també molt físic i defensivament.
Sí, de l'àrbitre, bé, podríem parlar, però és tan dolent Molló que no cal ni parlar-ne, no?
Sí, jo crec que és dels pitjors, ho comentàvem. No havia xiulat el Barça, esperem que no el torni a xiular durant aquesta temporada.
És
que
aquesta, ja no fa falta dir res més.
És que aquesta de Raillo és que està a 2 metres. Perquè a vegades dius, ostres, no sé, no està prou bé físicament i clar, està tan lluny que no veu la jugada. Hosti, noi, estàs a 2 metres.
I
li clava els tacs a la Minya Mal.
I la de Lewandowski d'abans, que val que l'altre també l'exagera al final, perquè, sí, però perquè ja li hem fumut 3 tarracades per sota.
Era falta, també.
Era falta.
Sí, sí.
Però no. I l'altre està a 2 metres també, seguint la jugada.
Què volies dir de l'àrbitre, Marc?
No, que el titular que ha deixat en el Molló ja és...
No, prou contundent, no?
Jo espero que no ens torni a xiular, perquè... a mi el que més em posa nerviós i quan jugues la paraula que sempre tinc a la boca és el mateix criteri, o sigui, igual criteri, i llavors et xiulat faltes com aquesta que et deia el Ferran de Lewandowski, que en altres situacions del partit les ha xiulat falta i en aquell moment no la xiula, i aleshores et fica nerviosa, o sigui, estàs mirant el partit i acabes negre de dir bé, decideixi, si us plau, un criteri en el que tothom, és un consens una mica, que espectadors, jugadors i tothom sap fins a on arriba la línia.
Al final és això, o sigui, el millor per un àrbitre és que el que diem nosaltres durant la narració de la jugada sigui el que acabi xiulant ell. O sigui, el que veiem tots sigui el que ell xiula.
Sí, sí.
Si vas a la contra, moltes vegades tens un problema.
Sí, s'han passat el xiulet, no sé, aquesta tendència de deixar jugar, no, no deixis jugar, si és una falta clara i gairebé li regira el turmell a un rival, en aquest cas Raillo.
Sí, sí.
De la defensa també n'ha parlat Xavi, més enllà dels noms propis de Lamine Yamal i de Cubarsí, la defensa i els gols encaixats és una altra de les bones notícies. Ara parlarem després del croquis que té Xavi al cap per fer de cara al partit del Nàpols, dels problemes que té el Barça també en algunes situacions en atac. Però és veritat que 3 partits, Molló, sí, 3 porteries a 0, eh?
Això és la primera vegada que passa aquesta temporada, de fet no passava des de l'abril de l'any passat, però que estem també en moment de rècord de la temporada de minuts sense rebre gol, 285 minuts sense rebre gol, que això, ajudeu-me, són... més de 3 partits, 3 partits i 15 minuts.
Sí,
sí, sí, sí.
L'últim gol que va rebre el Barça va ser
a
Vigo. Ah, a Vigo.
A Nàpols.
Sí, veníem, era Vigo-Nàpols, no? Era aquesta la seqüència. Sí. Aquest va ser l'últim gol que va rebre el Barça.
De fet, està en rècord de la temporada i està en rècord de la Lliga, on l'últim gol que va rebre va ser a Vigo. O sigui que jo crec que aquí sí que la presència de Christensen ajuda.
Això s'explica per Christensen o no?
El golet de Sant Mamés, Ballera, dels 3 partits aquests que dèiem entre Nàpols i Nàpols.
Sí,
va faltar el golet de Sant Mamés per fer el ple.
És que...
Haguessis guanyat aquests 3 partits?
No ho volia dir, perquè sembla que fa més mal, però ara mateix, quan passa un minut de 1:45 de la nit, ara mateix el Barça... Si hagués fet el golet de Sant Mamés, comencem amb els I6, eh? Si hagués fet el golet de Sant Mamés...
No, afortunadament ja estem amb un I6.
Sí, però és important,
ja
l'I6, eh?
Ja només en queda un, és perquè important. Abans era I6 aquí, I6 allà, sí. Abans eren 33.
El Barça estaria ara mateix, dormiria a 3 punts del Madrid. Ficticis, perquè el Madrid encara ha de jugar, juga diumenge contra el Celta, però estaria a 3 punts del Madrid. Ara està 5, Real Madrid 66 punts, Barça 61... encara ha de jugar al Madrid, com dic, encara ha de jugar al Girona. Després passa l'agut a explicar-nos l'última hora dels gironins abans d'aquest partit de demà contra el Sassuna a partir de les 9 de la nit. El Girona 59 punts, si guanya demà recuperaria la segona posició. Tot el que sigui empatar o perdre, doncs ja deixaria el Barça com a segon en solitari a la classificació, però perquè d'alguna manera tingueu en compte el que va passar l'altre dia a Bilbao o l'oportunitat que va deixar escapar el Barça després del que ha passat avui, que a priori era un partit més assequible, i la possibilitat d'això, de posar-li una mica de pressió al Madrid. Parlàvem de Christensen i de la defensa, de si això havia ajudat o no.
Sí, jo estic d'acord amb Xavi. Per mi l'equip és molt més estable. Per mi l'entrada de Christensen és decisiva, crec que li dona estabilitat, crec que ha estat un encert, per alguna raó o altra ha perdut la confiança en Oriol Romeu, que jo crec que era un jugador que també amb el temps ho hagués pogut acabar fent, però Christensen ho està fent molt bé. És cert que la posició de 6 en aquesta manera de jugar és probablement la posició més complicada de jugar al Barça, no? Perquè has de tenir moltes coses i Christensen no les té totes, això és cert, és a dir, en pilota li costa girar-se perquè està acostumat a veure el futbol de cara, i ara que et vinguin les pressions per als 4 costats, doncs se li complica a vegades. Hi ha moltes vegades, sobretot quan hi havia De Jong, ara ja no tant, no pot fer tant, no? Però que s'inhibia d'aquesta sortida de pilota, deixava que entrés l'altre, per tant ell volia estar només per un rol defensiu, per un rol de recuperador alt. però per tant no té totes les característiques que, per exemple, tenia Busquets i que un 6 del Barça doncs va bé que tingui perquè funcioni l'equip, però les que té les juga molt bé, no? És a dir, és un futbolista que està concentrat. En una de les coses que jo crec que es nota més és en la defensa a l'àrea, quan el rival va per banda, ell es posa dins a l'àrea entre centrals i aquí li està donant estabilitat. És molt bo anticipant i per tant intuint què farà el rival, quina serà la passada, no? Perquè això ja ho tenia com a central, recordeu que és un dels centrals que més anticipa i ho segueix fent al mig del camp, recupera bé en aquesta pressió després de perdre, crec que és decisiu, per tant, home, potser no la única causa, perquè jo crec que l'equip està una miqueta millor també llegint les segones jugades, en els refusos, etc, etc, però per mi és decisiu, és clau, i en un equip que li costa tant generar i que li costa tant fer gol, o encadenes porteries a zero o ho tindràs complicat.
Sí. Bueno, de fet és la clau del Barça que guanya la Lliga la temporada passada.
Clar.
Perquè encaixa 30... Quan, bueno, no me'n recordo jo quants gols.
Sí, eren molt pocs, sí. Ara molt pocs. No els tinc aquí, però sí.
Sobre el tema Christensen, jo crec que aquí hem de tornar a destacar la figura de Pau Cubarsí, que per mi és clau perquè Christensen pugui jugar de pivot. Perquè amb l'arribada de Cubarsí guanyes un central de primer nivell a darrere que, a més, et sap treure la pilota com els àngels i allibera també a Christensen perquè pugui jugar de pivot en aquesta posició que li ha trobat ara Xavi. Sí, a mi em sembla, evidentment, bueno, no massa més afegir el que explicava Àlex, que dona molta més consistència i bé, és com el que dèiem a Oriol Romeu una mica, no? Busquets no el tornarem a trobar, almenys de guanyar la consistència aquesta defensiva, ell també el veig com més intuïtiu, Bussi també ho era molt d'intuïtiu, i bé, almenys amb això, aquest aspecte recuperador, doncs el tens una miqueta més amb Christensen, que dona una mica d'equilibri a l'equip.
Marc, d'aquest aspecte defensiu.
Amb això, sí. No, amb això, jo, pensant en la temporada passada, que quan col·loques els quatre migcampistes és quan el Barça se sent còmode i troba l'equilibri, jo crec que aquest any l'ha trobat amb aquest moviment. I el Barça ja no juga amb quatre migcampistes, el Barça juga amb quatre centrals, i jo crec que això és el que ha fet que el Barça tingui aquest equilibri. Ara el Barça, Christensen és un central jugant de pivot, i de fet avui fins i tot Xavi, la sala de premsa, ha dit, ves, que és un central, perquè... I quan parla l'Àlex d'un 6, és que l'Àlex és un 4 col·locat de 6, o un 5 col·locat de 6, perquè al final Christensen és un central que et fa les cobertures, també jo crec que s'ha acabat coordinant bé a les pujades de Cancelo, que els primers partits amb Christensen això no acaba d'estar ben no? El mecanisme quan pujava Cancelo, s'havien agafat un parell o tres de vegades encara a les esquenes, crec que aquí també Christensen ha ajudat i li està donant molta solvència al Barça, i en això on jo ja sóc una persona que gairebé tira la tovallola en què el Barça pugui progressar de manera increïble tenint la pilota en una versió en atac del Barça, on el Barça sigui molt més protagonista, on pugui esclafar el rival des de la possessió i des de la sortida de pilota des del darrere, doncs crec que en canvi aquesta millora li dona al Barça molta més competitivitat a dia d'avui amb les tres porteries a zero i amb la certa confiança de que pugui venir al Nàpols i dir, bé, si tu tens una estabilitat defensiva, que no és el que més ens agradaria, que no seria la gran virtut de destacar d'aquest Barça, però ara mateix per mi és el que més pots destacar, que gràcies a Christensen, gràcies a fer un dibuix amb quatre centrals, el Barça té una estabilitat, una solvència, un equilibri en què, si ve el Nàpols, tu dominaràs o pots dominar la teva àrea en defensa i confiar en Lewandowski, en Lamine Yamal i en una genialitat a davant. Per què? Perquè no seràs dominador amb la pilota, el Barça no passarà per sobre el Nàpols amb una exhibició de possessió. Jo ja estic a punt de tirar la tovallola en això. Per tant, en aquest pla més defensiu o més equilibrat, sí que hi confio perquè crec que li ha donat resultats a Xavi de moment.
No, fins ara hem parlat de Lamine Yamal, de Cubarsí, d'aquesta bona notícia que és encadenar tres porteries a zero consecutives, però no sé si compreu, Àlex, Ferran, la reflexió que ha fet el Marc d'estar a punt de llançar la tovallola, de veure un Barça en atac ja molt diferent al que li hem vist durant aquesta temporada. És veritat que home, tenim unes quantes mostres ja del que pot oferir aquest Barça, i hem parlat del partit, i Xavi ha dit que ha estat una victòria justa, i ha estat una victòria justa, jo crec, perquè el Barça doncs, ha ofert una mica més que el Mallorca, però no ens enganyem, ha estat un partit avorrit, especialment a la primera part. Ha estat un partit en què una altra vegada ha costat moltíssim generar joc, tenir continuïtat. El Mallorca t'ha arribat molt, jo tinc la sensació que el Mallorca arribava molt, no en perill, no en ocasions de gol, però ha arribat molt a l'àrea, més del que jo crec que hauria d'arribar un rival. Si hagués estat un altre rival, probablement ja veuríem què hagués passat amb la porteria zero. I, és clar, a partir d'aquí t'entren tots els dubtes una altra vegada. I allò de Getafe, doncs, sembla que va ser una flor d'un dia, en un partit, un pla específic, un plantejament que li va sortir molt bé a Xavi, però no una constant. No sembla que hagi de ser una constant, i quan portes tants mesos, no? És difícil que ara mateix diguis, ostres, ara de cop i volta, no? L'equip es posarà a jugar d'una altra... No, jo crec que és complicat, no? I per això jo tinc aquesta mateixa sensació, Marc, la mateixa que tens tu. No sé si de llançar la tovallola, però de dir... ja el clic almenys ofensiu ja no el farà l'equip.
Sobretot perquè també tens unes baixes...
Com a clic ofensiu de cara, res, només això que deies, Ballera, com a clic ofensiu de cara a dimarts, confio en que la pressió alta pugui ser semblant a la de la primera part de l'altre dia a Nàpols. Amb això sí que, no, dic, tinc aquesta confiança, però en el pla de possessió i de domini des de la pilota, amb això no hi confio gaire, la veritat.
Clar, però és que si aquest equip li poses...
Estem parlant d'un equip, a més, sense De Jong i Pedri, que ja tenia, ni problemes similars, que ja tenia problemes similars en alguns partits amb aquests jugadors, eh?
Clar, sí, això també és veritat. Sí que Pedri, no, l'has anat també t'ha faltat alguns trams de temporada, has tingut moltíssimes lesions, crec que són 22 lesions en tota la temporada, 17 jugadors o no, 15 o 16 jugadors afectats per lesions. Tot això no t'ha ajudat, és evident, a tenir continuïtat en el joc. Jo també estic una mica en la línia de, ara mateix, tal com està anant la temporada, estic ja conformant-me en ser sòlids defensivament, que és el que l'any passat et va donar poder guanyar la Lliga, i després intentar treure els partits com puguis a davant. Perquè ara mateix...
Què és el que ha passat avui?
Sí, però és que, però és que no tens massa res més.
Ja.
Perquè clar, sí, evidentment, és el que deia, si aquest equip ara mateix li poses, amb Gundogan li poses a Frenkie, a Pedri i a Gavi, i a darrere tens Araujo, Koundé, Cubarsí, Balde o Cancelo, i a dalt Lamin i Lewandowski, amb Pedri o Gavi de fals extrem, doncs clar, és que potser és un altre equip totalment diferent. Però clar, no pots tenir continuïtat perquè els tens lesionats i també tens una plantilla molt curta. És complicat.
Home, tirar la tovallola no la tiro tampoc encara.
No la tires.
Com a Marc, però sí que s'intueix que, serà difícil, no? Per moltes raons. Jo crec que pot millorar una mica. Però per moltes raons. La primera és que... aquest equip li costa generar per qualitat individual, no? És a dir, un equip et pot generar joc per qualitat individual o qualitat col·lectiva, no? En la individual, és evident, quan les baixes has baixat. I quan parlo de qualitat individual no vull dir que no... És a dir, generar... No vull dir que no siguin bons jugadors, sinó futbolistes que et puguin generar del no-res. És a dir, un Vinícius, no? Vinícius, a vegades, el Madrid no està jugant a res, agafa la pilota Vinícius i ell et genera un desequilibri, no? El Barça té la mini i poca cosa més ara mateix. Va semblar que durant uns partits Lewandowski estava molt més bé. Portem un parell de partits on jo li he vist que un palet menys, no? També dependrà d'això. I després, per temes col·lectius, jo ho veig una mica difícil. Primer de tot, perquè ho pots fer de dues maneres. Una, augmentant la circulació, sent molt més dinàmic, jugant molt més ràpid, i al Barça li està costant durant tota la temporada, que no hem vist un equip ràpid, fluid, amb circulació de pilota, i per tant aquí, ostres, amb tant de bo canviï, tant de bo, però crec que li costarà. I l'altre, com bé deia el Marc, l'altra manera de fer mal al rival i de generar coses és a partir de la teva pressió, que en això sí que ha millorat, han canviat un parell de coses. Abans et sortia, el Barça pressionava amb un interior, era el que acompanyaven el nou, a Lewandowski. Ara, des de fa uns partits, ho està fent Lamin, com deies, i a més Lamin, amb aquest canvi físic que ha fet, doncs està recuperant més, i el que està equilibrant és el lateral i no l'interior, és a dir, no treu ningú de dins, i crec que li està funcionant més bé. Per tant, jo crec que pot millorar una mica. Ara bé, tot passa per per sí, per el que estem dient, per o encaixar zero o encaixar molt poc, perquè no veig un equip generant moltes ocasions i molt clares cada partit.
Jo insisteixo, jo crec que és veritat que el Barça en els últims l'últim mes i mig, amb una expressió que fa servir la Laia Coll, que és de brots verds, aquests brots verds els hem vist al Barça i ha tingut la pega de perdre jugadors vitals i claus que també són que és determinant, influeixen molt en el joc. I després també avui hem de tenir en compte que el Mallorca és un equip que es fa molta bola.
El
Super Girona, que l'hem estat elogiant durant tota la temporada, la setmana passada, mireu com va patir, com li va costar contra el mateix equip, contra el Mallorca. Vull dir que és un equip que també s'ha de tenir en compte el rival, perquè està fent, sobretot fora de casa, a casa és brutal, fora de casa no està fent grans partits, però sí que defensivament es tanquen molt més i és molt, molt difícil fer-li gol al Mallorca o plantejar-li un bon partit al Mallorca que està fent una bona temporada.
Sobre els gols encaixats que anàvem comentant, la temporada passada van ser 46 en 53 partits, però és veritat que els últims 4 són de sucre perquè el Barça ja havia guanyat la Lliga. Si agafem els partits de veritat, diguéssim, són 39 gols en 49 partits, 39 gols encaixats en 49 partits. Aquesta temporada són de moment 52 en 40 partits. Mm-hmm. La diferència és molt gran, però és veritat que en els últims 5 només has encaixat 2 gols i mai has rebut més d'un gol per partit. L'últim dia que ets fràgil en defensa és el dia de la Granada, aquell empat a 3. A partir d'aquí és on hi ha el clic almenys,
que era el segon partit de Christensen, sí. Crec que allà, que és l'única relliscada que ha tingut des de que
el primer és Vitoria, el segon Granada, sí.
Sí, és així.
I en el pla d'ofensiu, perquè la sensació que al Barça li costa fer gols, bé, avui el Barça, amb el gol que ha fet, és l'equip més golejador de la Lliga.
Sí.
És a dir, que al Barça li costa fer gols, d'acord, però el Barça el problema que ha tingut aquest any és la solvència defensiva amb els gols que han encaixat. És a dir, si aquest clic defensiu, aquesta estructura que ha trobat Xavi, l'hagués trobat el mes d'octubre, potser estaríem parlant d'unes altres xifres de les cara que ha cantat el Molló en defensa. Hi ha un atac, és que a veure, és l'equip més golejador, tot i tenir la sensació que ho podries fer millor també.
Tal qual. Ja pot entrar Miquel Agut a parlar de futbol total i del Girona de Saki, que porta tota la temporada parlant-me del Super Girona.
M'està retant?
I ja som, el Barça ja porta més gols que el Girona.
Des de la redacció. Però és veritat que falta un partit, encara, amb el Girona.
És veritat que...
Ara de seguida vindrà. Mira, farem una pausa i ja sí, començarem a mirar cap al dia del Nàpols. Ho comentava l'Àlex, el càsting està obert. I jo crec que avui Xavi, lluny de tancar-lo, crec que encara té un cacau més gran al cap, perquè ha passat dues coses. Rafinha ha jugat 38 minuts a la posició interior. I bé, diguéssim que ni fred ni calor, més fred que calor. I Joao Félix, que avui tenia l'oportunitat de reivindicar-se a l'extrema esquerra, doncs ha acabat rebent algun xiulet fins i tot de l'Olímpic Lluís Companys. Ara ho comentem tot aquí a la tertúlia, l'Agut apareix també, ara durant la pausa, hi haurà aquí
desafiant,
no? Sí, hi haurà aquí una mica de combat entre Miquel Agut i Ferran Martínez. Ara tornem.
Tu diràs, amb Gerard Ballé.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ell és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros. Amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com
trajectòria, revelació de l'any, veu de l'any,
i l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som U. Els candidats són
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a RAC1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per
RAC 1.
Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i FIAC Assegurances. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola. Distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC 1.
And the Oscar goes to...
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som Hollywood! Amb el suport d'Agbar.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març. Més a Opel.es.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 5 d'agost del 1983.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
Set minuts i la una de la matinada, anirem fins a dos quarts de dues avui, de forma, de manera especial, després d'aquest partit del Barça, després d'aquesta victòria Barça 1-Mallorca 0. Ens queda encara, doncs, repassar tota la prèvia d'aquest Girona-Sassuna que farem demà a partir de les 9 de la nit amb el Miquel Agut i companyia. Ens queda parlar, per exemple, del Mundial de Motociclisme. Hem d'anar cap a Qatar amb el Quim Salvador, que avui ha viscut ja la primera jornada d'entrenaments lliures, i encara alguna cosa més fins a dos quarts de dues de la matinada. A veure, el croquis. Jo crec que és la pregunta del milió que ens estarem fent fins dimarts. Àlex, tu has dit que vols que el Barça jugui amb quatre migcampistes, si no m'equivoco. No amb tres a l'any. No,
bueno, vull. Jo posaria quatre. Però per sort l'entrenador Xavi, no jo. Però...
Ja. Però què t'agradaria tu que fes el Barça?
A veure, jo crec, jo estic d'acord amb tu, no sé si ho dèiem amb el micro obert o el micro tancat, no, però sé. És a dir... diguéssim, la menys dolenta, no? O, és a dir, no hi ha l'ideal, no? No hi ha l'ideal per les baixes i per tot plegat.
Jo el que penso és que l'alineació ideal no existeix per dimarts. Aleshores has de buscar...
Ara mateix has de buscar...
La menys dolenta o la que d'alguna manera, tenint en compte com juga el Nàpols, la que d'alguna manera sigui... de més fàcil encaix,
sí.
No, per dir-ho així.
A veure, jo crec que el Barça per aquell partit necessita més 4 al mig que 4-3-3, és a dir, no, l'equip no està com perquè es descontrolin i, vaja, necessita més això, no? I a partir d'aquí, doncs, anar creixent en el partit. Després, els 4 al mig al camp, clar, qualsevol combinació... has de tenir una mica de tot, no? És a dir, no pots tenir que els quatre migcampistes siguin eminentment defensius o ofensius, no? A mi m'ha desquadrat personalment que Sergi Roberto no jugués ni un minut. Jo quan es va lesionar De Jong vaig pensar que per característiques és d'alguna manera el migcampista que més se li assembla i com que a Xavi sempre li ha agradat molt jo pensava que tindria minuts. Dit això, com que no ha jugat, descartat totalment.
Sí, ens deia la Laia, ens explicava al final de la transmissió que no té o no el veuen en prou nivell competitiu a dia d'avui, després de la lesió que va tenir, sí. No? Que va desaparèixer de la convocatòria, ha tornat a entrar a les llistes de convocats, però és que avui no ha jugat, avui no ha jugat, per tant
no pot jugar,
descarto.
Sí, després, entre Rafinha, que hem vist, per això deia que era una mica banc de proves, no? Jo crec que avui Xavi ha provat a Rafinha dins per veure com li funcionava, entre Rafinha i Fermín. A mi m'ha agradat més Fermín, jo crec que l'equip ha fluït millor amb Fermín i per tant el poso. Crec, com us deia al principi, que baixar l'alçada de Gundogan seria un error, perquè, és a dir, quan Gundogan juga entre línies jo crec que ho agraeix ell i ho agraeix l'equip.
Sí, però aquí posaries llavors.
No, clar, és que fixa't, tots els condicionats que tenim. I per tant en falta un.
No pot jugar d'inici perquè té molèsties.
Per tant en falta un.
Però avui, perdona, Àlex, falta un. Jugant a baix Gundogan ha arribat a dalt. O sigui, avui estava a la base Gundogan.
Avui estava tot arreu, ja acabat fos, eh?
Però ha arribat a dalt.
Sí, però fixa't que avui ha tingut moltes més pèrdues que normalment. Ha tingut alguna passada que amb ell no és normal que... I després per un tema de clarividència de joc, és a dir, Gundogan quan està a dalt i se li redueixen els esforços i juga a la part dreta, normalment a la part on coincideix amb l'extrem que està més obert, és a dir, té més espai, té una capacitat per girar i trobar aquesta última passada que no té ningú més ara mateix, i més sense Pedri. Jo crec que l'has de posar dalt, crec que Christensen ha de jugar al pivot i per tant te'n falten dos, Fermín a la part alta per la pressió i després te'n falta un aquí. I Sergi Roberto eliminat, jo ja sé que jo posaria Cancelo per dins.
Ostres, no.
I Héctor Fort per fora.
Ara sí que Mollor
també. Ara sí que m'imagina.
Estàs bé?
Vaig a fer un... Bueno, un glopet d'aigua.
Sort ha dit que...
Glopeja, Mollor.
Ara el Mas ha dit que sort que és Xavi l'entrenador i no és.
Ah, exacte.
Perdona, hi ha més gent? Jo he vist més gent.
No, que sí. No.
És que el City jugava una mica...
Sí, jugava
això, no?
Sí, no. Està clar.
Ja t'he dit que era la menys dolenta.
Sí, però clar, és que... Però Héctor Fort... Sí, si estàvem parlant abans de protegir els joves... Héctor Fort és un marronàs, però vaja.
Ja, però o sigui, si no te l'has de jugar amb Joao Fèlix o
el Ferran que entra... Perquè jugués Cancelo al mig del camp, seguint la teva...
Íñigo de lateral. Nosaltres tindries quatre centrals de la defensa.
Perquè algú t'ha de fer l'amplitud, no? Llavors no veig a Íñigo pujant cap a dalt.
No. Ja. No, jo... A diferència de l'Àlex, sí que... És que no hi ha tants caps, tants barrets. Jo ficaria ara el que tens. Per començar, el que tens. Si després has d'anar fent vents durant el partit perquè el partit se't complica, tens lesions, etc. Jo també apostaria per Fermín abans que Rafinha. Rafinha el guardaria com a alternativa, com a últim recurs al mig del camp, a la banqueta, per si Fermín està fos, no? Sergi Roberto, com que no està, doncs no es pot comptar amb ell. I llavors Gundogan i Christensen com amb aquest doble pivot a la base del quadrat, que es diu, i després amb Fermín i qui seria l'altre? Ah. I queda
Joao Fèlix.
I Joao Fèlix a dalt.
O sigui, Joao Fèlix titular, per tu?
Sí, ara mateix. Sí. Has de tirar de talent també al partit de Champions, has de tenir i Lewandowski, Lamin i la defensa que tots hem coincidim.
Marc,
tots coincidim
Sí, Cubarsí en UFO.
Cubarsí per davant de Iñigo Martínez.
Sí. Marc, quin és el teu croquis a dia d'avui, eh? Sé que potser d'aquí a dimarts potser canvia, l'alineació que, sí, sí, que ara mateix tinguis al cap, però copies una mica el model Ferran Martínez, que seria, no sé si dir el més lògic, o tiraries una mica per aquesta alternativa que donava el Dalmas?
És a dir, si és a pensar o imaginar-nos què farà Xavi per fer el que ha proposat l'Àlex, que a mi la posició aquesta de Cancelo, quan ho havia fet en el City i quan ho va fer d'alguna manera els primers partits des de la dreta, a mi m'agrada, tot i que se l'ha de domar, i no, era indomable quan ho va fer, sí, des del lateral dret aquí en el Barça. Per fer això, avui era un dia per provar aquestes coses. Llavors, per tant, veig avui l'única provatura que ha fet Xavi és col·locar Rafinha a dintre del quadrat, i sota el meu punt de vista, quan ha entrat Fermín t'ha donat més. Per tant, jo de cara a dimarts el que veig és el mateix 11 d'avui, on canviaria a Íñigo per Araujo, sí? I a Rafinha per Fermín, i amb Joao Félix. És que, entre cometes, és que no hi ha un altre.
Ferran, no, entenc que no pot ser titular.
No, Ferran no està per ser titular.
Que Ferran no pot ser titular. Sergi Roberto, i jo estic amb l'Àlex, que quan es va lesionar De Jong, per mirar l'home per jugar amb Christensen, Sergi Roberto, Gundogan a davant, i un altre quart, que seria Fermín en aquest cas, si tinguessis a Sergi Roberto. Però tampoc tens a Sergi Roberto, no tens a Ferran. Aleshores és que al final és Joao Félix, i triar si o l'opció, l'altra opció, però és que són tres noms només. L'altra opció és que es quedi Rafinha per dins com avui, i en banda, en comptes de Joao Félix a l'esquerra, doncs a Fermín.
Aquesta és la meva. Jo estic convençut que Rafinha...
Aquesta és la
no em dieu millor, per què, però crec que no el deixarà a la banqueta, Rafinha.
Rafinha d'interior, creus, eh?
Sí.
Sí, el mateix 11 que avui,
sí, jo crec,
canviant Íñigo per Pau.
Avui la prova...
No, i Fermín per Joao.
Avui la prova ha acabat amb Rafinha, de les que ha tocat, és veritat que ha forçat el penal, però de les que ha tocat, diguéssim, com a interior, en aquesta posició, crec que ha tingut unes quantes pèrdues, i després el que deia l'Àlex, la Minya Mal més desaparegut. Vull dir que...
Sí, però ha provocat el penal, per altra banda, sí, amb ja, un desmarcatge a la profunditat. Vull dir que al final Rafinha ho ha xutat dos o tres vegades des de fora de l'àrea. Vull dir, Rafinha sempre ens deixa aquesta doble cara.
Sí.
Vull dir que tu mires les xifres i dius, home, no està malament, i en canvi no et convencen els partits.
El que passa que posant a Rafinha aquí, que jo crec que jo també estic d'acord que et dona més dinamisme, més energia, tens més ruptura, però et descontrola bastant més el joc. És a dir, no es veuen atacs posicionals madurats, és a dir, començo i acabo un atac. Has de valorar això també.
Del Nàpols, Àlex, Marc, no sé si heu vist alguna cosa d'aquests últims partits de Calzona. Avui difícil, no sé, que heu fet una mica com Xavi, que heu tingut un parell de pantalles allà per anar mirant un ull cap a un costat i l'altre cap al del Nàpols, però no sé si li heu vist alguna cosa a aquest equip, que per cert avui ha empatat a un a casa contra el Turí, s'ha avançat amb gol de Baratxkeli a la segona meitat. Res, 3 minuts després Sanabria, aquest futbolista que va estar al filial del Barça, el planter, ha marcat un gol de xilena. Dit així sembla que un digui golàs, Bulló? Quin golàs, sí, de xilena. Xilena escarrancida, i Meret, no sé si serà un aliat pel Barça dimarts o no, però en aquest cas sí que d'alguna manera hi podria haver fet molt més en aquest gol de Sanabria. Jo he estat veient i seguint el partit mentre estàvem fent la transmissió del Barça Juga RAC1. Crec que el Nàpols els punts s'ha merescut guanyar, però tampoc ha estat una versió exuberant. Sí que he vist bastant bé a un jugador que no va estar gens bé el dia del Barça, que és Baratxkelia. Baratxkelia el dia del Barça no va fer res, de fet el va haver de canviar Calzona, i avui sí que l'he vist fi, i em sembla que en els últims 3 partits ha estat finet.
Sí, jo avui no l'he vist, però sí he vist coses, el vaig veure el dia de la Juve. Crec que han millorat, ara juguen amb 4-3-3 pur, fins ara doncs molts dies el variaven amb el 4-2-3-1, és a dir, Caraschelia clarament està molt millor, però és que havíem vist a Caraschelia moltes vegades jugant per dins, jugant com a mitja punta, no? I ell obert a l'esquerra, jo crec que li dona la vida allà perquè pot encarar. Osimhen ha tornat bastant bé i crec que ho tenen una mica més clar. Tot i així, segueix sent un equip que ha de generar molt per marcar. És un equip que sempre genera... De fet, és l'equip que, fins i tot quan estava tan malament, és l'equip amb més possessió de tota la Sèrie A. Vull dir que és un equip que et genera ocasions i n'ha de fer moltes per marcar. Si el Barça està bé, jo crec que jugant a casa ha de passar. Però vaja, no, ho tindrà més difícil que fa unes setmanes.
Avui 63% de possessió, dels dies que l'ha tingut menys, diria, fins i tot. És veritat que ha rematat 22 vegades, 11 al Turí, en un partit en què, ja et dic, el Nàpols jo crec que ha merescut potser guanyar, però que tampoc ha estat res de l'altre món. No sé si volies dir alguna cosa del Nàpols, Marc.
No, que el Nàpols, i parlàvem d'Oximen i Cadres, que li ha, el primer dia que Calzona s'asseu a la banqueta, canvia tots dos, que és el dia del Barça, eh? O sigui, recordem que canvia els dos cracs, i a partir d'aquí jo, han sigut quatre partits, em sembla, després del Barça, jo els he vist Sassuolo i contra la Juve, i Kvaratskhelia i Osimhen. Jo crec que allò és una tocada de crostó impressionant. El dia de la Champions canvia els dos cracs a la segona part del partit i estan recuperant el nivell, vull dir que són dos jugadors que vaja, canviant-los la mentalitat, que sembla que és el que ha fet Calzona, picant-los una miqueta amb aquell canvi, això els hi dona més punts. I després, en imaginar-me com pot ser el partit, el dia de la Juve, per exemple, avui, abans et sentia Ballera i deies que no havien pressionat tan alt, però el dia del Sassuolo o el dia de la Juve van pressionar altíssim, tipus com si... ens podríem imaginar com l'Atlètic Club, que no va pressionar, que l'Atlètic Club el dia de Sant Mamés no saltava a Ter Stegen, però era una pressió molt alta a l'home, i és una pressió que al Barça li costa molt sortir, li costa moltíssim, perquè és una pressió quasi operu, i és una pressió molt semblant a la que el Nàpols ja feia amb Sarri la temporada passada, i que després en pilota els hi costa més tenir-la, o ja tenen millors dies o menys, però fa una pressió que si el Barça... Bueno, a Bilbao va ser desesperant com el Barça li va costar sortir, eh? Vull dir que si ens imaginem un pla de partit així per part del Nàpols, amb una pressió alta a l'home, on Ter Stegen hagi de jugar totes les pilotes a Lewandowski per fer un tercer home de 70 metres, ho veig difícil. Ara bé, com diu l'Àlex, després en atac, doncs és a la inspiració d'Oximen i Kvaratskhelia, no estan en un moment. El dia del Sassuolo va ser una exhibició, van guanyar 1-6, així menys que hi ha els gols. Però jo crec que dependrà molt d'aquests noms i de la inspiració del dia.
A veure què passa dimarts, en un partit en el que s'ha de pensar també en la banqueta, que avui potser no era tan important. És veritat que no pots pensar en la pròrroga, però, esclar, la gestió d'això també ha de ser complicada d'alguna manera de pensar-hi, de com estructurar-ho, perquè la veritat és que...
Sí, jo crec que amb això...
Diu que no,
però... Jo crec que amb això perdràs amb el Nàpols dimarts, no? Vull dir, jo crec que tindràs pitjor banqueta que el Nàpols dimarts.
Sí, jo crec que
sí. Avui anaves amb 8 jugadors del filial a la convocatòria.
Per això que tens tampoc poca cosa per canviar el partit.
Molt, com a molt t'entrarà...
Depèn del que et guardis, també, no?
Ferran, ja, però per això estem parlant.
Sí. Clar,
però clar, no,
si
clar.
Et guardes o Fèlix, tens una arma allà.
Sí, sí, sí. O Vitor Roque, que entra bé.
Vitor Roque, segur, la tindràs.
Sí. No, alguna n'hi ha, però dic que...
Ara, Vitor Roque, no ho hem comentat.
Sí.
Destaco la seva actitud, perquè avui, que era un dia que el Marc Guiu li ha passat per davant, que l'estoneta que surti amb l'actitud que ho ha fet i a deixar-s'ho tot i amb ganes de reivindicar-se, a mi, com a mínim, m'ha agradat això.
Sí, ho hem destacat, crec, a la transmissió. 7 minuts per sobre de la una, deixarem marxar el Jaume Molló, que porta unes quantes hores aquí a l'estudi de RAC1 i també a la planta 15,
Sí.
Vull dir que ja, avui has fet la jornada, Jaume.
Sí, sí, sí.
Hasta per dos.
Just. No, fet la jornada.
I demà unes quantes més. Gràcies, Jaume,
Que vagi bé,
bona nit. I parlem una mica del Girona, que juga demà a partir de les 9. Tenim ja l'agut aquí a la taula. Ara li dono el torn de paraula per veure si li ha de dir alguna cosa al Ferran Martínez. A good night.
A good night. És com el joc de la cadira, eh? Se'n va el Molló i entro jo,
Sí, sí, sí.
Allò,
los que entran por comer allò de les gallines o no?
No, 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 no,
no, no, no, les gallines.
La gallina és l'ou o la gallina, no, que jo sàpiga.
Ah, les gallines aquí, que entren per les que saben.
Sí, bueno, clar, sí. Les gallines, si el que tu vulguis, i los...
Bueno,
clar, vull dir, pots posar-hi l'animal que vulguis. Aquí t'has fotut tu,
avui, sol, no, avui Aguirre parlava de rates, no?
No, sí, vull, sí, sí.
Vull
sí.
Dir, un punt, no? I es poden fer comparacions amb animals, també, vull dir, que la minya mal, Messi, rates...
Sí, sí, no, no, amb el que vulguis.
Rates,
no.
Miquel Agut, té alguna cosa?
Tens alguna cosa a dir-li al Ferran Martínez, home, o no?
Bona nit.
Bona nit, sí.
Bona nit.
I alguna cosa... Ja
està? Per al·lusions, per al·lusions. Sí, però per d'això que...
Bueno,
no, home, no, escolta'm, que aquí, com diria Ancelotti, tothom és lliure d'expressar-hi la seva opinió, i per tant, doncs...
Escolta. Com ho diria Ancelotti, això?
És que, clar, jo sé fer... Però ja està, no? Més llarg que això, és difícil, saps, sostenir una imitació, Martínez?
Energia.
Mira l'altra, la clàssica, l'altra té temps lliure, l'altra. Una abraçada forta, Marvan? Sempre...
Sí, una abraçada forta al Marvà, que, en fi, està pràcticament ja... No, no diré recuperat, però, Marvà, això ja...
Ha passat
el pitjor,
Hem passat el pitjor.
Aquesta lesió de genoll.
Queden un parell de setmanes després de l'operació, dues setmanes post-operació, ja porto, i un parell més amb crosses per ja, com a mínim, viure amb els meus propis peus.
Per qui no ho sàpiga, la crueltat de la lesió dels creuats, no? Que sí. Tant n'hem parlat aquesta temporada, sí. Amb Gavi, amb futbolistes de Barça de Futbol Sala, que també ho estan passant, estan encara alguns recuperant-se d'aquesta lesió, d'altres n'han sortit, com el mateix Sergio Lozano, que crec que és la persona més adient per parlar-ne. Doncs el Marc també l'està superant.
Deixem enviar-li un petó a la Núria, que és la senyora Marvà, o en Marvà és el senyor Bernils, digue-li com vulguis, perquè, clar, aguantar el Marvà amb crosses a casa deu ser complicat.
No, no, res.
Està dormint, sort que està dormint.
Havies vingut a parlar del Girona?
Sí, no de gallines.
No vols dir-li
res. No, jo, Ferran Martínez, una reverència, com sempre, el senyor de Pere Mea, jo...
Molta pau.
No, a veure... A part, que jo al Girona, de veritat, que és una broma que faig amb el Miquel Agut, que tinc mitja família del Girona i ja m'ho sentiré dir, saps?
No vinguis per allà.
Demà, a partir de les 9, com sempre, en directe a RAC1, aquest Girona s'assuna a Montilivi. Recordo ara mateix la situació de la Lliga. El Barça segon, 61 punts. El Girona tercer, 59. El Girona, per recuperar la segona posició, ha de tornar a guanyar. Només li val els 3 punts. Amb una baixa important.
Molt important.
I Ángel Herrera... I a més un Osasuna en ratxa.
Sí, perquè mira, començo per Yangel, estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa per una lesió al soli de la cama dreta. Afortunadament pel Girona i pels jugadors que estiguin de baixa hi ha una aturada de seleccions d'aquí dues setmanes i per tant serà un cap de setmana que guanyaràs de marge. Té una lesió al soli de la cama dreta. En positiu hem de dir que demà tornaran David López i Blin, que formen part de la convocatòria. Dos centrals que li aniran molt bé a Mitchell, una posició a la qual l'equip ha batit durant la temporada. Triple objectiu per demà, tornar a guanyar, només s'ha aconseguit una victòria en els últims 4 partits, recuperar la segona posició i reforçar opcions de Lliga de Campions a l'espera que els biscaïns juguessin aquesta jornada, serien 12 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao en cas de victòria demà. Queden 11 partits, comptant el de demà a les 9 a Montilivi, i Mitchell és optimista.
Que si nosaltres som mateixos, los mateixos de tota la temporada, estic segur que som capaços d'arribar a Champions i guanyar 5, 6, 7 partits. Són capaços de guanyar els 11 que queden. La meva sensació és aquesta.
Som capaços de guanyar els 11 que queden, i això que Mitchell sempre ha volgut anar partit a partit, però vaja, confia en l'equip, és un missatge que és necessari segurament en un moment en què els números no acompanyen tant el Girona com en altres trams de la temporada. En 26 de les 27 jornades jugades, el Girona ha ocupat plaça de Lliga de Campions. És per això que Mitchell reconeixia que si acaben fora dels 4 primers, serà un èxit, perquè jugarien a Europa i a l'Europa League segurament, però faria mal.
Per mi no, però... a nivell de club, d'equip i personal, crec que seria un cop molt fort.
alertat del nivell de l'Osasuna, que està en ratxa, 10 punts dels últims 12, i diu que li fa por l'interès que reben els seus jugadors o alguns d'ells de clubs més grans.
Confio molt en la mentalitat dels jugadors, però sí, em preocupa, perquè és gent molt jove que té un entorn i pot ser que en algun moment passe factura.
Amb aquesta ratxa de l'Osasuna de 10 punts de 12, estan a prop d'Europa, a 4 punts del 7è i a 6 del 6è. I a més tenen Budimir, que ha fet 4 gols en els últims 4 partits. Això ho ha quantificat avui a Gova Arrasati, diu que els ha donat 10 punts en les últimes jornades, al moment de forma del croat, que en el partit contra l'Alavés va donar la victòria amb un gran gol des de fora de l'àrea, semblant al de Lamin avui, d'alguna manera. En tot cas, arriba l'Osasuna també amb baixes. Quique Barja, Rubén Peña i David García, sobretot aquesta última és important, jugador internacional amb Espanya i capità de l'equip, i avui Arrasate ha tornat a dedicar floretes al Girona.
Porque ellos cuando están cómodos y conectan con la gente de fuera y todo eso, es que ellos disfrutan. Este año muchos partidos han disfrutado y cuando disfrutan, las noticias para los rivales son muy malas. Entonces tenemos que intentar eso, que estén incómodos.
Així doncs, el Girona, si demà gaudeix, segurament tindrà moltes opcions de guanyar el partit fent servir aquestes declaracions d'Arrasate, que diu que no pensen en el Madrid, que és el següent rival. Recordeu, per exemple, que Bellingham amb l'ascensió teòricament s'ha de perdre el Celta aquest cap de setmana i la visita a Pamplona, doncs el Madrid és el següent rival, diu que no hi pensen, Arrasate. Per cert, s'esperen fred i pluja demà, com ja va passar contra el Rayo, i va haver aquell dia però gairebé 10.000 aficionats a veure què passa en aquest partit que dirigirà Busquets Ferrer a la gespa i que revisarà, tothom tranquil, notis la ironia, del Cerro Grande al Bar. Potser ja està buscant alguna acció punible per anul·lar-la demà al minut 5 de partit, com va fer el dia de la Reial Societat.
Esperem que no siguin protagonistes. Del joc del Girona, Àlex, del que li has vist últimament, ens hem de preocupar? No?
Jo crec que no, i espero que no. És veritat, està una mica més baix. Està més baix, jo crec que hi ha un punt d'inflexió, que és el dia de la Reial Societat, si no vaig errat, però que és el primer equip que li va pressionar home a home, i que fins i tot li posa un marcatge a home a l'Eix i un altre a Miguel, i a partir de llavors doncs gairebé tots els equips hi estan fent, fins i tot li va fer el Mallorca l'altre dia, i l'equip està tenint més problemes per sortir. Crec que és qüestió de temps que trobin alguna manera, perquè si alguna cosa s'ha caracteritzat al Girona és per tenir molts recursos ofensius en pilota per generar coses, per sortir de pressions i etcètera, etcètera. També és veritat que en algun moment o altre havia d'haver-hi una mica de caiguda, no? Perquè sí, sí. Simplement per un tema natural, i jo crec que li està passant, i en jugadors claus com Aleix, com Ivan Martín, com el propi Miguel, com fins i tot Dobbic, que ja no estan tan fins de peu com estaven fa unes setmanes, no? I per tant jo confio que això sigui unes setmanes i que tornin a recuperar això i que puguem tornar a veure la millor versió del Girona, però en qualsevol cas demà és importantíssim.
En pluja, eh?
Sí, la previsió és aquesta.
El tema de recondir una mica la situació i de remarcar una mica els objectius, sobretot de centrar-se en la quarta posició. És evident que quan estàs segon és molt fàcil deixar-te portar i pensar si anem a intentar, perquè també et dona plaça a la Supercopa, etc. Però ara mateix el Girona el que ha de fer és centrar-se per quedar quart. I jo estic d'acord amb el que diu Mitchell. Ho parlàvem abans també fora de micros, en la tertúlia prèvia amb el Miquel Agut, que jo crec que ara també el Girona li comença a pesar tota la pressió externa, no només a nivell mediàtica, sinó també hi ha factors externs que t'influeixen, com arbitratges, perquè el Girona, ja ho vam dir, que hi hauria un moment que molestaria, i en alguns ja els està molestant, no només a Madrid, Madrid i a Barcelona. I després també el futur dels jugadors importants, que estem en un moment de la temporada on s'estan ja començant a moure moltes coses pensant en l'any següent, i és normal que això pugui descentrar alguns futbolistes.
Sí, sí. L'Atlètic Club al Camp de les Palmes, si no m'equivoco, diumenge a 4:45 és el partit. Les Palmes Atlètic Club, és una bona jornada pel Girona per retallar diferències. Demà a les 2 València-Getafe, Déu-n'hi-do el partit amb, amb el dinar allà, potser se't fa una mica de bola, aquest València-Getafe.
No, i la tornarà a Bordalàs a València,
sí,
i el Getafe, que és el següent rival del Girona abans de l'aturada de seleccions, aviam com va el partit.
Cádiz-Atlètic de Madrid a 4:45 i Granada-Reial Societat a 2:15. 12 minuts i 2:15. Ferran Martínez, Àlex Dalmas, Miquel Agut i Marc Marvà. Gràcies per compartir tertúlia en un divendres a més de partit com ha estat el d'avui.
A vosaltres.
Un plaer, bona nit.
Una abraçada.
A disposar.
Gràcies, Marc. Que vagi bé. Dos minuts. Bona nit.
Adéu.
Dos minuts i continuem. Anirem cap a Qatar amb el Quim Salvador, que ens expliqui com ha començat aquest Mundial de Motociclisme.
RAC 1. Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança a tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Lloc de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George's School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllloc.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
GT RAC 1.
9:45, que sapigueu que ja és aquí, ja la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero, del 7 al 10 de març a Fira Reus. T'hi esperen descomptes brutals en l'exposició més gran de vehicles de Kilòmetre Zero, una setena edició amb més de 500 vehicles de Kilòmetre Zero, gerència i ocasió. L'entrada és gratuïta, una oportunitat única per a fer-te amb el vehicle dels teus somnis. I aquest divendres ha començat el Mundial de MotoGP amb els primers entrenaments del Gran Premi de Qatar. Anem cap a Doha. Quim Salvador, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Ha estat l'estrena oficial de Marc Márquez amb la Ducati, Quim, de l'equip Gresini. Li ha anat bé? Ens podem il·lusionar ni que sigui una mica, Quim, o no?
Gerard, li ha anat molt bé. Ha estat quart el primer entrenament en condicions normals, és a dir, pista seca, a menys de dues dècimes del millor temps que ha fet Jorge Martín, i a més és l'únic pilot de Ducati que ha acabat davant d'ell, i el vespre ha plogut, cosa que de mitjana només passa 9 dies a l'any a Qatar, i avui ens ha tocat, i això ha convertit la segona sessió, que havia de marcar el tall de la Q2, en un segon lliure, per tant, en una anècdota, però renoi, quina anècdota, ha estat la primera vegada que Marc Márquez ha pilotat la Ducati amb asfalt moll, i ha fet primer, el millor temps. No vol dir res de cara a l'esprint de demà i la cursa de diumenge, perquè seran en pista seca, però també és un bon indicador de l'adaptació del 93 i del nivell de competitivitat que pot tenir i que ja té, tot i que ell manté un discurs prudent, amb aquesta Ducati, que és el model de l'any passat, i amb l'equip Gresini.
Doncs sí, quart i primer hauríem signat abans de que comencés aquest primer dia de Mundial. Aquest és Marc Márquez, al micròfon del Quim Salvador, el micròfon de RAC1.
Marc Márquez, bona nit.
Bona nit.
Com valores aquest primer dia?
Bueno, ha sigut un dia sòlid, que és el que estàvem buscant, un dia fora de lo normal a Qatar, perquè bueno, ha sigut primera presa de contacte amb la Ducati, aigua, a Qatar. O sigui, m'ho dius a València i dic que estàs boig, però ha sigut així i bueno, hem cremat una altra etapa d'aquest... d'aquesta adaptació i bueno, lo que el més important, malgrat que ha sigut a l'FP1, que ha sigut amb sec, que serà la tònica del cap de setmana, hem vist que la sensació era molt similar a la del test i és allà on hem de seguir millorant.
Et fa variar la perspectiva del que pot ser aquest Gran Premi a nivell de resultats, que hi eres molt prudent?
No, cap, perquè sé com he fet el temps i bueno, sí que és veritat que hem canviat unes coses a la moto que han anat diferent, però encara, si mires bé exactament el ritme, hi ha dos, tres pilots bastant més ràpid i després n'hi ha dos que van una mica més. O sigui, al final estem en aquesta cinquena, sisena, quarta posició que bueno, que hem de seguir millorant, hem de seguir aprenent, segueixo patint els mateixos punts i és allà on demà serà el més important, és entrar en aquesta Coupe 2 directe, que sembla fàcil i no ho és, perquè està tot molt apretat i també pues, classificar el millor possible.
Amb la pluja és una anècdota, perquè no ha de ploure ni demà ni diumenge, però m'ha semblat impressionant que la primera vegada que pilotes la Ducati amb aigua facis el millor temps.
Sí, bueno, m'he sentit bé, he sortit i m'he sentit bé, he anat rodant, he fet una tanda llarga per anar agafant referències, alguna volta a poc, alguna més ràpid per anar provant coses i llavors he decidit apretar una volta, m'ha sortit un bon temps i honestament em sentia lent, però he vist que estàvem primers, així que tampoc hem exagerat més, però també al ser un cap de setmana que sabem que no plourà, s'ha de saber quan han apretat els altres o no.
Però la Ducati és més fàcil amb aigua del que era la Honda?
La Honda anava bé amb aigua, però la Ducati va molt diferent. És una altra moto, és una altra manera de pilotatge i bueno, m'he anat adaptant amb aquest temps que hem tingut.
Gràcies, Marc.
Moltes gràcies.
Discurs prudent de Marc Márquez, però val més que n'hi hagi un parell o tres, amb més de ritme, que no 10 o 11, com acostumava a ser la temporada passada. Quim, què més hem d'explicar de la categoria reina?
Home, hem de destacar un altre protagonista que ha impressionat avui de quina manera al marge de Marc Márquez, el murcià Pedro Acosta, que amb 19 anys i el seu primer gran premi a la categoria reina, debut aquest cap de setmana a MotoGP, ha estat tercer tant en pista seca com també en pista molla. És un altre fora de sèrie i reconeix que no s'ho esperava.
Hemos tenido una buena pretemporada, hemos estado bien, pero la verdad que no, ¿no? Al final nunca puede, creo que ni los pilotos oficiales de MotoGP pueden decir si van a esperar hasta un día adelante, ¿no? Porque al final en 0-5 están los 16 primeros, entonces ¿qué te vas a esperar? O sea, por una décima estás fuera, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar contentos, tenemos que vivirlo día a día porque cosas así no pasan todos los días.
Impressionants Marc Márquez i Pedro Acosta, però ho hem de dir, el més ràpid ha estat Jorge Martín, millor temps a la primera sessió, que tot i que demà pot canviar el panorama amb el tercer entrenament, que marcarà el tall d'accés a Q2 i les qualificatòries encara abans de l'esprint, Martín Eitor es postula com a favorit.
He encontrado bien, voy rápido, bastantes Ducatis vamos rápido, así que si hago buen quali creo que soy de los más fuertes para pelear por la carrera de mañana, o sea que vamos a por ello.
Marc Márquez, Jorge Martín i encara un altre protagonista destacat d'aquest primer dia de Mundial 2024, que és un altre pilot de casa, Quim.
El granollerí d'Aprilia, Aleix Espargaró, que ha estat segon a només 47 mil·lèsimes de Martín Eitor i per davant de Márquez i de Costa.
També ha passat pel micròfon de RAC1, aquest és Aleix Espargaró.
Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit?
Com valores aquest primer dia, en què el resultat que val és molt bo, segon?
Sí, satisfet de com hem arrencat, realment la segona posició és bona. A més, els temps han sigut competitius del matí. M'he trobat bé, així que amb ganes de demà.
I la pluja és una mica una anècdota, però què tal amb aigua? T'ho has pres amb més calma perquè era un risc o no?
Sí, està clar que s'ha de minimitzar riscos, és algú que he anat aprenent amb el pas del temps. Era un entrenament lliure, així per entendre només una mica el reflex de les llums a la pista i realment ha funcionat tot bé. En cas de que plogués, que espero que no torni a ploure al desert, es podria córrer perfectament.
Dos noms propis més del dia, B3, Jorge Martín, que ha estat el més ràpid, i també Pedro Acosta i Marc Márquez, que han impressionat.
Bueno,
és cara que tu no.
No, a mi no. Has dit segurament tres dels pilots més ràpids de la categoria, és normal que estiguin a davant, tot i que ser només un divendres, al final els pilots que tenen talent i qualitat acaben traient el cap sempre, i està clar que un és un rookie, que un ha canviat de marca, l'altre ha canviat de marca, però només és qüestió de temps que estiguin a davant, són molt bons.
Gràcies, Aleix.
A vostè.
Alguna cosa més, Quim, després d'escoltar els protagonistes de MotoGP?
Sí, que el campió i gran dominador de la pretemporada, Pecco Bagnaia, ha començat amb una discreta desena posició. Àlex Márquez, 11è, també amb Ducati. Maverick Viñales, 13è, amb Aprilia. I Àlex Rins, 15è, a la seva estrena amb Yamaha. Demà, el tercer entrenament que marcarà el tall de l'accés a la Q2 començarà quan faltin 20 minuts per les 12 del migdia, hora de Catalunya. Les qualificacions a partir de 3 quarts menys 5 d'una, la grella de MotoGP la sabrem poc abans de 2 quarts de 2, i a les 5 de la tarda, hora catalana, l'esprint, que és més curt, però no deixa de ser una cursa i que, per tant, serà la primera cursa d'aquest Mundial de MotoGP 2024.
Exacte, els primers puntets i, per tant, el primer líder ja del Mundial. Ho explicarem aquí, evidentment, el tu diràs amb el Quim Salvador des de Qatar. Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
I aquest cap de setmana també tenim Fórmula 1, segona cita de la temporada a l'Aràbia Saudita, i Max Verstappen, doncs una altra vegada a la pole. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit, sí, el triple campió del món i líder del Mundial ha tornat a dominar els entrenaments oficials amb el seu Red Bull i ha aconseguit una altra pole pel seu currículum, és la número 34 de la seva carrera. Segona ha finalitzat el Ferrari de Charles Leclerc a 3 dècimes, tercer Checo Pérez i quart Fernando Alonso. Molt satisfet de la quali, tot i que avisa que de cara a la cursa de demà el monoplaça en tandes llargues continua perdent rendiment.
Contento del fin de semana. Hemos sido muy, muy rápidos en todas las free practice, muy rápidos también hoy en la crono, en el mix, ¿no? Como se dice, con Red Bull y con Ferrari, lo cual es sorprendente, y hemos batido a Mercedes y a McLaren otra vez. Así que tenemos un coche muy, muy rápido a una vuelta y un coche que de momento no es muy rápido en las tandas largas, ¿no? Ni en Bahrein ni aquí ayer. Así que tenemos que trabajar en ello. Hemos hecho algunos cambios de cara a la carrera de mañana. Solo mañana tendremos la respuesta, pero de momento esta crono fantástica.
En un gran premi marcat per la baixa d'última hora de Carlos Sainz, que aquí han operat aquest migdia d'apendicitis. El seu lloc l'ocupa el jove britànic Oliver Berman, que sortirà 11è. La cursa, prevista a 50 voltes, arrencarà a les 6 de la tarda, hora catalana.
Gràcies, Albert. Bona nit. Bona nit. I avui ha quedat definida la segona semifinal de la Copa del Rei d'hoquei patins a Calafell. Hola, Xavi Puig. Bona nit.
Bona nit.
Les dues semifinals demà en directe al Superesports, eh?
Sí, la primera un quart de 5 de la tarda, que quedava definida ahir entre el Calafell i el Sant Just, i avui ha quedat definida la segona, que serà 3:15, i que la jugaran el Barça i el Voltregà. El Barça ha derrotat el Reus per 3-1 en el primer partit de quarts de final d'aquest divendres, amb gols de Panadero, Joao Rodríguez i Marc Grau. El gol del Reus l'ha fet Joan Salvat a 8 minuts pel final, quan ja hi havia un 3-0 en el marcador, i el Voltregà s'ha desfet de l'Igualada per 4-2 en l'últim partit de quarts. Eric Vargas n'ha fet 2, Jordi Burgaia i Gerard Teixidor un cada un, els 4 del Voltregà. Barrousa i Gerard Riba han fet els gols dels igualadins. El Voltregà, que busca jugar una tercera final en els dos últims anys, després de la Copa de les Serres que va guanyar i de la final de la Copa Continental que va perdre, el gran dominador d'aquesta competició, el Barça, que és el vigent campió i que de fet ha guanyat 6 de les últimes 7 copes. Per tant, demà, 4:15 Calafell-Sant Just, el Calafell que és l'anfitrió, a 6:15 Barça-Voltregà.
Demà, hoquei patins al Superesports, imagino, com cada dissabte, un cada diumenge, que moltíssimes coses més. A partir de les
4.
A partir de les 4, com sempre. Gràcies, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
I abans de marxar, farem un repàs a l'actualitat informativa, a l'actualitat general, amb el company del Servei d'Informatius de RAC1, l'Adrià de les Heres. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Doncs que el feminisme respon a la sortida de to de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest divendres ha defensat que cal celebrar un Dia Internacional dels Homes perquè són els que pateixen més la violència. L'esquerra espanyola ha aprofitat la manifestació d'aquest vespre a Madrid per sortir en tromba i criticar aquesta barrabassada de Díaz Ayuso. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha lamentat que posicionaments com el de la presidenta madrilenya donen ales a l'extrema dreta.
Hay un problema global, que es la extrema derecha y sus políticas negacionistas que pretenden retrotraer los derechos de las mujeres a unas situaciones y posiciones que creíamos ya habíamos resuelto y habíamos dejado atrás.
A la capital espanyola, les dues mobilitzacions feministes han aplegat unes 34.000 persones, segons la delegació del govern, però n'han sigut 500.000 a parer de les organitzadores. Aquest dissabte se celebra a Madrid la primera manifestació contra l'amnistia, després que dijous Esquerra, Junts i el PSOE tanquessin un acord pel text de la norma. La protesta serà a la plaça Cibeles a les 12 del migdia i darrere de tot plegat hi ha associacions com S'ha Acabat, Citizens Pro Europe i Convivència Cívica Catalana. I a Catalunya aquest dissabte es posa en marxa un operatiu especial que ha de regular l'accés de vehicles a l'espai natural de les Guilleries i Sabassona. Tots aquells que vulguin aparcar a la zona més propera al Pantà de Sau ara hauran de reservar prèviament una plaça a través del web de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Fins al 28 d'abril, cada cotxe que hi vulgui accedir durant el cap de setmana haurà de pagar 5 euros i les motos 2. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Neucat davant la possible episodi de nevades al Prepirineu i al Pirineu durant tot aquest cap de setmana. Aquest dissabte al matí les precipitacions aniran guanyant protagonisme ràpidament, les més abundants al centre i al nord del país, i a mitja tarda, en molts casos, hi haurà una pausa, però al vespre arribarà una nova tongada per l'oest que ens escombrarà. Ambient fred de dia, amb neu entorn dels 1.600 metres, diumenge amb moltes clarianes i ruixats, sobretot a l'oest de Catalunya, amb ambient més suau.
Gràcies, Adrià. Bona nit.
Bona nit.
I nosaltres marxem, emplaçant-vos a demà, a partir de les 11, un cop acabi aquest Girona-Sassuna, ens hi tornem a posar per analitzar tot el que hagi passat a Montilivi i la resta de l'actualitat. També ja mirant cap a aquest partit de Champions entre el Barça i el Nàpols de dimarts. Que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.